Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Lluís Pasqual és, i ho ha estat tot, el món del teatre català i de més enllà. Fundador del Teatre Lliure, ara que farà 50 anys del seu naixement, ha rebut tota mena de reconeixements i distincions nacionals i internacionals. El seu talent és indiscutible, i així s'ha guanyat el respecte de l'escena. El seu nom, però, els últims anys també ha anat vinculat a diverses polèmiques. L'última, la denúncia de l'actriu Judit Martín, explicant que l'any 2019 Pasqual li va encarregar d'enregistrar un seguit de frases imitant la veu de Montserrat Caballé. Unes imitacions que es van fer servir en l'homenatge que el mateix director va presentar i dirigir al Liceu per homenatjar la cantant d'òpera que feia poc que havia mort. Aquestes últimes setmanes la notícia ha agafat tanta revolada que el mateix Teatre Lliure ha hagut d'apartar Pasqual del seu 50è aniversari. Ara, per primera vegada després de la polèmica, Lluís Pasqual s'explica el suplement. Lluís Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bon dia, Roger. Bé, acabat de llevar.
Lluís, vaig directe al gra. Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu?
No. Suplantar és una paraula molt grossa. L'any 85... es va fer la inauguració del Teatre Fortuny, que em van encarregar a mi. Jo vaig dir que el millor que podia fer era fer un recital de la Montserrat Caballé, ja que el Fortuny havia estat on s'havien conegut o s'havien declarat el Bernabé Martí, el seu marit i ella. I va venir la Montserrat Caballé, evidentment. Després del tercer bis, la gent no se n'anava. Jo li vaig sortir, li vaig dir, Montserrat, no has de cantar una altra. Ella va parar els aplaudiments i va dir, jo cantaré si el Lluís es queda amb mi i canta. Jo, naturalment, vaig fer el que vaig poder, vaig fer sobretot playback, perquè cantar amb la Caballé és una cosa molt... molt... I després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, jo no mai es va poder saber, podia ser de Ràdio Riudor, de Ràdio Vilaseca, ens podia dir que era de Ràdio Reus perquè li féssim cas. I aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir, Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res. I naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, Caballé, i em van dir, endavant, fes el que vulguis. Així va sortir i amb això va consistir tot. Després la noia, jo he vist l'entrevista molt tard, perquè quan tot això va esclatar jo estava al Marroc rodant una pel·lícula, i me'n vaig entrar molt més tard. La noia deia que no li havien pagat i que no l'havien convidat a la gala, cosa que no tenia res a veure amb mi. Hi havia una producció al Liceu que no la devien contractar. I res més. Aquí està tot.
El problema és que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé, i a Judit Martín tampoc se la va avisar que això passaria.
No, això no és veritat.
El que no és veritat?
El que no se li va avisar.
Sí que és veritat que aquelles imitacions es van fer passar per declaracions reals de Montserrat Caballé el dia de l'homenatge.
Sí.
Vull dir que...
Repeteixo, amb permís de la família i amb permís...
Del Liceu.
Amb permís del Liceu i reproduint exactament el que va dir la Montserrat Caballé. Mm. Jo no em vaig inventar res.
Mm. Recuperem el moment polèmic perquè també el Lluís Pasqual es pugui defensar. Ens situem any 2019 en l'homenatge al Liceu que Lluís Pasqual presenta i dirigeix i aleshores fa referència a aquest concert de la Caballé al Teatre Reus en què diu això.
Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus amb un concert de la Caballé. Sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
Mort de vergonya.
Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
Això és una trampa.
Ho entenen? Ho havia decidit ella.
En directe al suplement, conversant amb Lluís Pasqual, clar, aquest ho havia decidit ella, és qüestionable si és que l'entrevista va ser un muntatge, Lluís?
No, no és qüestionable perquè és exactament el que va dir la Caballé.
Clar, però sí que tota l'entrevista és un muntatge, no? Aleshores, jo no sé...
No, a veure, aclarim-ho. Primer, això passava damunt d'un escenari. Encara que jo ho hagués ficcionat...
Que és el que va passar?
Érem damunt d'un escenari, no és el que va passar, no vaig ficcionar, jo ho vaig reproduir exactament el que havia dit la Montserrat Caballé perquè no es podia emetre. De fet, és una entrevista que no es va emetre mai degut al soroll de fons que hi havia.
I que Ràdio Reus tampoc ha pogut demostrar mai que existeixi aquesta entrevista, aquesta conversa.
Tant és així que l'entrevista la va fer una noia i jo la vaig reproduir amb un noi justament perquè no hi hagués equívocs d'allò era inventat. No inventat, sinó reproduït.
Ho tornaria a fer tot igual?
Sí. Oh, i tant. Jo no vaig fer res il·legal.
No et penedeixes de res?
No. No.
Hi ha un punt, o hi han hagut lectures de gent que pensa que d'alguna manera volies fer veure que tenies l'autoritat de la difunta amb aquesta entrevista i d'alguna manera guanyar l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. Què hi dius, això?
No, el protagonisme de la nit va ser de la Montserrat, perquè el que va proposar el concert vaig ser jo. I jo no vaig tenir un protagonisme molt relatiu. Jo vaig emetre aquesta entrevista perquè aquesta entrevista existia.
Tu conserves el document original de l'entrevista de Ràdio Reus?
No. Era un casset que es va perdre en una de les moltes mudances que jo vaig fer i que va desaparèixer. Estava dins una caixa junt amb una arracada de la Caballé del seu debut al Carnegie Hall, que també va desaparèixer.
Clar, jo em pregunto si... què li hagués semblat, per exemple, a Montserrat Caballé, ella que precisament vivia de la veu, que li suplantessin la veu amb una imitadora el dia del seu homenatge?
Jo crec que no li hagués semblat bé. Jo era molt amic de la Montserrat, igual que mantinc un lligam d'amistat amb la seva família, i són els únics als quals em semblava que els havia de demanar permís. Quan es va produir la setmana passada, o fa 15 dies, ja no me'n recordo, tot aquest enrenou, vaig tornar a parlar amb la família i vaig parlar amb el Liceu, que són les úniques persones, l'entitat i persones a les que jo havia de donar explicacions. El Liceu em van contestar, coincideix exactament amb les informacions que tenim, I la Montse, la que assistia, l'ajudant de la Montserrat, la que li feia de secretària i d'acompanyant, ni se'n recordava. Em va dir, què et vaig dir? Dic, Montse, em vas dir, fes el que vulguis. I em va dir, esclar, el que et diria ara. I aquí es va acabar tot.
Lluís Pasqual és evident que representa el que representa pel teatre català i de molt més enllà de Catalunya, perquè té una carrera internacional, i és un dels fundadors del Teatre Lliure. Ahir, precisament, que el Teatre Lliure va presentar els actes amb els quals commemorarà aquest 50è aniversari. Finalment, Lluís Pasqual no hi serà. Per què no hi serà, Lluís Pasqual?
Doncs no hi serà perquè el dia... Jo no me'n recordo molt bé, em faig un embolic, però crec que és el dia 6, vaig rebre un missatge del director del Lliure i estem molt preocupats per tot aquest enrenou que ha sortit. Fem una reunió demà i vam fer una reunió online, em sembla que el dia 6, i el dia... els vaig veure tan preocupats, em van preguntar si això perjudicava el Lliure, i li vaig dir no, em sembla que no. El Lliure no l'ha nomenat ningú, això en tot cas, si amb algú perjudica, em perjudica a mi, però fem la reunió. Vam tenir una reunió online, els vaig veure tan amoïnats que vaig dir... escolteu, si això us sembla un problema tan gros, jo em faig un pas enrere i em quedo a casa i no passa absolutament res. Em van dir, ho pensarem, i el dilluns a la nit, o sigui, al cap de 48 hores, em va trucar el Julio Manrique per dir-me, hem decidit no fer-ho, i fins aquí. Hasta aquí puedo leer.
Creus que hi ha una conspiració contra teva?
No, jo no sóc conspiratiu. Jo sé que Catalunya és un terreny minat per mi.
Per què?
Perquè cada vegada que apareixo hi ha alguna cosa, es produeix alguna cosa que impedeix que tranquil·lament jo pugui fer un espectacle a Barcelona.
De fet, tu vas dir que la teva etapa final al Lliure, el fet de no ser independentista no et va ajudar a que acabés d'aquella manera.
No, no em va ajudar, no. Tot i que això de que... Jo no sóc independentista, és una manera de definir-me que no és molt exacta. Jo crec que si Catalunya decideix ser independent, s'ha de fer un referèndum, ho ha de decidir la gent, ho vaig dir en aquell moment i ho torno a dir ara, ho ha de decidir la gent i ja està. No s'ha produït, el teatre es continuaven venent pins grocs i sense cap problema.
T'ho pregunto d'una altra manera. Tu creus que és casualitat que tota aquesta polèmica de la imitació surti ara que fa mig segle del Lliure i que Lluís Pasqual havia de tornar a Catalunya amb aquesta obra?
No, no crec que sigui casualitat.
No creus que sigui casualitat?
Malauradament no crec que sigui casualitat. No.
I qui li vol mal a Lluís Pasqual?
No ho sé.
Home, deus tenir alguna intuïció.
No em fio de les intuïcions, sóc molt racional. No ho sé. Algú hi deu haver.
On vius actualment, Lluís?
A Madrid.
Què hi fas a Madrid?
Què hi faig a Madrid? Doncs puse com... Ja hi vaig viure a Madrid del 83 al 89. Vaig estar dubtant, quan me'n vaig anar a Barcelona, entre Milà i Madrid... Madrid és més a prop de la meva família i tinc amics de tots els dos llocs, però Madrid és més a prop de la meva família, per això vaig decidir viure a Madrid.
Enyores Catalunya?
Enyoro el mar.
El mar. Amb Judit Martín hi has parlat aquestes últimes setmanes?
No. No. No, no entre altres coses, perquè... Jo vaig conèixer molt, molt jove el poeta Espriu, el Salvador Espriu. I el Salvador Espriu, quan es parlava de coses d'aquest tipus, deia, això són xafarderies. I així acabava el tema. I jo penso que això són xafarderies i així s'ha acabat el tema.
Ho tornaries a fer exactament igual tot, eh?
I tant.
Doncs t'agraeixo molt que hagis volgut donar les explicacions que fins ara no havíem pogut sentir. Són les paraules i les explicacions de Lluís Pasqual, que finalment no podrà participar d'aquest 50è aniversari del Teatre Lliure. Avui, Lluís Pasqual, que ha parlat al suplement. Moltes gràcies, una abraçada i fins aviat.
Gràcies a tu.
És un quart d'hora del matí, aquesta que sentim és Montserrat Caballé, la de debò. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la de Barboltes, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i el Marc Molins. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Bon dia.
I puc saludar també a aquesta hora el meu company de la tarda de Catalunya Ràdio, el Francesc Garriga. Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
Que amb els companys de la tarda doncs també havia fet recerca amb els companys de Ràdio Reus sobre tot aquest afer del Pasqual, de la Judit Martín. Garriga, què t'ha semblat a tu?
Uau! Testimoni bastant impressionant. M'ha semblat que només em quadra el que explica en la segona part, amb el tema del llibre i de com va anar la seva desaparició i la seva cancel·lació del llibre, però tot el que ha explicat al voltant de la Judit Martín no és que dubti del que explica, que també, sinó que no em quadra amb allò que hem anat preguntant aquests últims dies i que ens va anar dient tant el Liceu com la Judit Martín. Per tant, jo crec que aquí el relat que ha fet Lluís Pasqual doncs intenta salvar-se com pot, però no quadra. Ni la Judit Martín sabia que això era una era per suplantar Montserrat Caballé, o que es vendria de la manera que es va vendre això. I pel que ens consta a nosaltres, a la tarda, el Liceu no va voler fer declaracions públiques sobre la qüestió, però el Liceu ens va dir que ells es rentaven les mans, que no havien tingut res a veure en la direcció artística d'aquest acte i que, per tant, totes les decisions que va prendre Lluís Pasqual les va prendre ell, que amb ells no se'ls va consultar res, i fins i tot ens van dir estem revisant factures per si se'ns va facturar per les veus de Judit Martín, i després ella diu que no ho ha cobrat, aquí ha passat alguna cosa.
Ella mai no ho ha cobrat. Crec que hi ha dues preguntes, després de sentir-lo molt, molt rellevants, que les intentarem resoldre o aquest cap de setmana, o si no també amb vosaltres, evidentment, que és si realment al Liceu estava el cas que aquestes imitacions es durien a terme o no, de la manera que ho va fer, i després també si tenia el consentiment de la família de la Cavaller, que és el que ha assegurat Lluís Pasqual fa uns instants, que tant el Liceu com la família de la Cavaller sabien que es suplantaria aquesta identitat. El que passa és que en cap moment al públic se li notifica que això és una imitació. El
problema de tot plegat... S'ha conservat una gravació.
Sí, el problema és que tu fas passar aquest muntatge com a real. Perquè aquí, si dius, escolta'm, això va passar però no s'ha pogut conservar i ho hem reproduït d'aquesta manera, aquí no hi ha cap problema i et pots penjar fins i tot la medalla igualment. El problema és que aquí jo el que interpreto, i ho dic així perquè li he dit a la cara, que ell... agafa aquesta autoritat de la difunta manipulant i falsejant una entrevista i d'aquesta manera es guanya l'empatia del públic i el protagonisme de la nit. I aquí jo crec que és on ell comet un error que en cap moment reconeix.
Eduard Bol, deixa'm dir que la família Cavaller, vam anar al darrere de la família Cavaller quan va patar tot, no vam rebre cap resposta, no es van contestar cap missatge. Vull dir que aquí ens falta encara saber què diu la família.
Eduard.
Bueno, a veure, en primer lloc felicitar-te per l'entrevista de la temporada, l'entrevista que volíem fer tots els periodistes d'aquest país, i l'has fet tu, i estic molt content que l'hagis fet tu, i haver-ho vist en directe. Dit això, a mi no m'ha convençut en absolut l'explicació de Lluís Pasqual, és exactament el que tu dius, i especialment m'ha molestat la part final, insinuant, després de dir que no és conspiratiu, però insinuant una conspiració, diguem-ne, no? Quan tot això neix, en un podcast que es diu La Ruïna, on la Judit Martín està convidada, i el podcast consisteix en explicar el teu moment de ruïna a la teva vida, diguem-ne, no? I a ella li surt explicar això. O sigui, pensar que al darrere del sorgiment d'aquesta polèmica hi ha una operació contra Lluís Pasqual perquè Catalunya no se'l vol, vaja, em sembla el mateix pecat de vanitat que hi ha al darrere de l'incident que estem jutjant. Val? És un pecat de vanitat, de voler ser el centre i pensar que el món gira al teu voltant. I no explicar, per exemple, com tu has dit, en el públic del Liceu, de l'homenatge d'aquell dia, que aquella veu que estaven escoltant no era la Montserrat Cavaller, sinó que era una suplantació.
Qui s'hi vol afegir?
Sí, jo vull fer algun comentari. Primer, alguna de les coses que... Moltes ja les heu dit vosaltres. Alguna de les coses que no m'han convençut gens és la forma d'adreçar-se a la Judit, no? Ha dit, jo quan vaig parlar amb aquella noia, o aquella noia és una de les millors actrius còmiques del país i és una companya seva, que fa art, també. Això per començar. Segon, aquí hi ha un punt molt important, que no és menor, perquè molts actors i actrius que treballen per encàrrecs i que encara no tenen un nom es guanyen la vida, entre d'altres coses, fent projectes per events o per homenatges, etcètera, etcètera. I més, si com en el cas de la Judit Martín, doncs entre d'altres virtuts, que són moltes, imites veus de persones conegudes. No? I aquí hi ha una realitat, que és que t'encarreguen treballs i després et diuen, al final no ha sortit o no et tornen a dir res més i no et paguen aquella feina. I no és un tema menor, perquè en definitiva el que també denunciava la Judit és que no li van pagar mai per aquesta feina i després va saber que allò que a ella li havien dit que era una imitació per un homenatge a la Montserrat Cavaller es va convertir en un fet real, no? I després és que per mi, ho heu dit els dos, però jo m'hi vull afegir de veritat, o sigui, és que tot passa per no dir en directe en aquell homenatge, primer, una cosa important, si tu tens una gravació de la Montserrat Cavaller de l'any 1986 real, per molt que hi hagi molt soroll de fons, tu la poses. Entre altres coses, perquè avui dia hi ha programes, hi ha especialistes, i estic convençuda que la gent que va organitzar l'event pot tenir contacte amb ells, que el que fan és eliminar-te part del soroll de fons. Però en qualsevol cas, si no ho aconsegueixes, dius, mireu, anem a escoltar un testimoni que és fantàstic de la Montserrat Cavaller, entendreu que el so no és el millor, però crec que el testimoni paga la pena. I poses el testimoni real, i si de cas després dius, i com el testimoni no l'hem pogut sentir bé, hem reproduït amb una actriu el que diu la Montserrat Cavaller. i poses el testimoni interpretat per la Judit Martín. Però aquí el principal problema és que jo ho he tornat a escoltar i ell diu es conserva una entrevista que es va fer a Ràdio Reus i que vull que l'escoltem.
Garriga, vosaltres vau parlar amb Ràdio Reus, oi?
Sí, sí, sí. I a Ràdio Reus ens van dir que l'acte el van cobrir dos periodistes, el que vam entrevistar nosaltres, que ja estava jubilat, i Carles Franzino, i ens van dir que aquesta entrevista no recordaven haver-la fet i que, en tot cas, no es va produir segur com passava aquí, que era a peu d'escenari, amb el públic encara aplaudint, com si això acabés d'acabar. Diu, no recordo si la van fer o no la van fer, però en tot cas no es va produir així i tampoc cap de les veus que sortia, com ja ha quedat evident, no era de Ràdio Reus. També és estranya l'explicació que dona Lluís Pasqual, de dir, no, l'he reproduït, però hi he posat un noi, però realment va ser una noia, però és que no sé ni si es va arribar a emetre, no sé ni si era de Ràdio Reus o de quina ràdio era... Sona molt rocambolès tot.
I una cosa, perdona, però una cosa molt important també que he caigut és que ell, quan li preguntes, Roger, diu, perdona, és que ara em faig un embolic i no tinc bona memòria per les dates i tal, crec que va ser el dia 6 que vaig a una reunió. No se'n recorda de les dates, però recorda perfectament fins al punt de reproduir paraula per paraula el que va dir la Montserrat Caballé l'any 1986.
Salom. Bé, primer de tot, felicitats per l'entrevista. Em sap molt greu per Lluís Pasqual, perquè és un gran home de teatre i ha elevat el nivell del teatre català d'una manera molt considerable. I aquest final de Lluís Pasqual ja des de fa temps comença a ser penós i dificultós. En aquest cas, a més, posa en dificultats la memòria de qui era l'homenatjada, que és Montserrat Caballé, i posa en dificultats en el Liceu com a la família Caballé, perquè han de validar o no una tesi que, sigui quin sigui el cas, no farà cap favor a la memòria de Montserrat Caballé. I jo he trobat, jo he sentit una persona molt dolguda, molt ressentida, amb un ego que ja coneixíem d'altra banda, perquè per ser un gran director de teatre normalment s'ha de tenir un ego també bastant considerable, però un ego que no li permet reconèixer els errors. I això en un context que és el món de la cultura, on les enveges també funcionen.
Lluís Pasqual, no cal presentar-lo, però només per fer un repàs d'alguns premis i condecoracions que té, a banda de, evidentment, la Creu de Sant Jordi, Cavaller de les Arts i les Lletres Distinció de la República Francesa, Premi Ciutat de Barcelona, Premi de Teatre de la Generalitat de Catalunya, Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, Premi de la Cambra de Comerç de París, Títol Oficial de les Arts i les Lletres de França, Premi Honorífic del Ministeri de Cultura d'Egipte, Cavaller de la Legió d'Honor Francesa, Premi de la Comunitat de Madrid... Bé, és un dels tòtems més grans que tenim de les últimes dècades a Catalunya amb el món teatral i no és la primera polèmica que protagonitza, n'hi ha hagut d'altres. L'actriu Andrea Ross va denunciar públicament uns abusos laborals. Una part de l'escena i del talent del país es va posar al costat del director, d'altres no, i finalment va acabar marxant de Catalunya. Marc.
Sí, molt ràpid. El fil d'aquest currículum és evident que té moltíssims motius per tornar a fer les coses igual, però jo crec que en determinats escenaris s'ha de poder dir, no? Ostres, doncs potser m'he equivocat. I ho sento, i potser ho podia haver sigut... A mi el que em colpeix aquesta perseverança en la confiança, a la seva confiança, no? És a dir, jo si pogués retrocedir, probablement no faria res igual. Intentaria millorar el que he fet, no? I... És a dir, aquesta idea de, a la llum de les dades, jo m'afirmo i ratifico, doncs penso que no el pot, que no l'ajuda, perquè tenint com té tantíssims motius per sentir-se orgullós, el fet de l'Andrea Ross va quedar en res, finalment, és a dir, també es va generar un conflicte important i no es va deduir ni inferir cap tipus de responsabilitat, no? És a dir, té molts motius, perquè efectivament és un referent en el món del teatre i de la cultura a Catalunya, però també les referències ho són al fil de les capacitats de realitzar contriccions, de demanar perdó, de disculpar-se, i penso que aquesta era una bona oportunitat.
Garriga, hi vau parlar amb el Julio Manrique, el director del Lliure, justament ahir, que presentaven aquest programa amb aquests 50 anys, que preveia la participació del Pasqual com un dels fundadors, però que finalment justificava... Bé, ho ha reconegut, això sí, el Pasqual, que arran d'aquesta conversa doncs es van fer enrere.
Sí, de fet, ahir es va presentar la temporada del 50 aniversari del Lliure i a la roda de premsa oficial i on hi havia tots els mitjans el Julio Manrique ho va explicar amb moltíssima habilitat, però sense explicar-ho. I creiem que feia falta una explicació i anar una mica més enllà, i més quan sabíem, perquè el Lluís Pasqual ens va atendre, diguem-ne, en off, és a dir, ens va explicar el que havia passat amb el lliure en off, doncs vam entendre que el lliure havia de donar una explicació. I per una vegada van coincidir les dues versions, és a dir, que el lliure li diu a Pasqual, escolta'm, això és un enrenou important, què penses fer? Pasqual els va dir el que t'acaba de dir a tu, no faré res, no he fet res malament, i el lliure els diu, doncs dona'ns dos dies per pensar-nos-ho, i al cap de dos dies li diu, mira, creiem que el millor és deixar-ho córrer. També et diré que el Julio Manrique ahir, de forma subtil però també molt clara, va dir el procés de creació d'aquesta obra que finalment no es farà, el gran inquisidor, a més, vull dir que tot plegat té gràcia, aquesta obra, el procés de creació va durar 2 anys i també va ser difícil, i va reiterar diverses vegades difícil. I quan li vaig preguntar, escolta'm, què vol dir difícil? Em va dir, prefereixo que quedi en l'àmbit privat, en l'àmbit del treball, en l'àmbit professional, però dificultats que et pots anar trobant quan tens entre mans un projecte d'aquest tipus. Per tant, també es podia inferir que la negociació i el treball i el dia a dia amb Lluís Pasqual, doncs deu ser també complicat, i que deu ser també una feina que et va fent sortir pedres pel camí, a vegades potser més grosses de les que t'esperes.
Voltes.
Si tornem al dia de l'homenatge a la Cavallà en el Liceu, i que ell dirigeix i presenta, ell quan posa la gravació és amb el propòsit, amb un propòsit certament estrany, perquè és col·locar-se en el centre, no? En un homenatge a una tercera persona, tu montes tot un tinglado i busques una actriu que imiti, truques a l'altre, ho graves o no sé què, tot amb el propòsit de posar-se al centre, perquè si t'hi fixes, un cop surt acaba la gravació falsa, la imitació, la suplantació, la seva primera paraula és: ho enteneu? Ella volia que fos jo, diguem-ne, no?
Ho havia decidit ella.
Ho havia decidit ella. Esclar, doncs tenim tot el dret a dubtar que ho hagués decidit ella. No a dubtar que fossin amics, evidentment, no?
No, perquè el que sí que és indiscutible que va passar és que aquell dia el va acompanyar a l'escenari en aquell concert arreu.
La cosa justificativa de per què jo... I, escolta, és que no m'importa per què tu. Si avui és un homenatge, sí. És el pecat de vanitat al qual em referia i que avui ha tornat a cometre, diguem-ne, no? Aquesta cosa de no, jo ho faria absolutament tot igual.
No fa cap favor a la memòria de la Cavaller amb tot això.
Més enllà del cas concret del Pasqual, sí que és veritat que a vegades la vanitat i l'ego es menja i fa caure tot temps amb un talent que ningú els discuteix.
És molt difícil.
Ho he dit abans, que l'ego se'l menja.
Sí, jo crec que és molt difícil continuar de peus a terra quan en el teu currículum hi ha aquestes condecoracions, aquests reconeixements, aquests premis. Jo crec que deu arribar a un punt, no tothom, perquè no sé quin company deia abans que per ser un gran director de cinema has de tenir aquest ego, no? Director de teatre. Jo vull pensar que no, que hi ha excel·lents directors i directores de teatre que no tenen un ego absolutament desmesurat, però a la vegada entenc que hi ha un punt en el que quan a tu t'ho han reconegut absolutament tot, et creus la importància de fer i desfer com tu vulguis. No només un apunt, perquè la família, no? Parlàvem amb Garriga abans que la família no ha respost cap missatge, no s'ha manifestat. Jo entenc que la família, òbviament, ell també ho ha dit, en Lluís Pasqual, no? Pasqual, que manté una relació també estreta amb la família. Clar, jo m'estic preguntant si fos la meva mare, la Cavaller, i sé que en Lluís és amic de la meva mare i jo no hi era, i em diu, és que la teva mare aquell dia em va dir que havia de ser jo el que havia de fer l'homenatge i vull que quedi clar, i com no existeix l'entrevista, doncs posaré una entrevista ficcionada. I jo què sé si li va dir a la meva mare o no, jo no hi era, jo què sé si li va dir a la meva mare, m'ho he de creure, perquè eren amics i era un moment determinat després d'una estrena o després d'una funció, no? Per tant, clar, és que la família diu, sí, què responc? Què responc exactament?
Voleu afegir alguna cosa més?
No.
No hi ha cap testimoni d'aquesta entrevista. Per tant, pot dir que va existir, pot dir que no va existir, pot dir que va dir això, pot dir que va dir una altra cosa. El que passa és que, coneixent una mica el món de l'òpera, a vegades, quan vens de fora d'aquest món, i és el cas de Lluís Pasqual, has de justificar per què ets el que dirigeix aquella gala aquell dia. El que passa és que jo dic que per ser un gran director de teatre s'ha de tenir un ego. No aquest ego.
Un determinat, que no té per què ser aquest, no?
Exacte.
Passen 5 minuts de 9:45 del matí. Tanquem aquest capítol aquí. Garriga, una abraçada ben forta. Et sentim a la tarda a partir de dilluns.
Enhorabona, ens has fet molta ràbia, però enhorabona.
Però és companyerisme sa, ja ho saps.
No, home, ja ho saps.
A veure,
sí,
aquí falten dos elements per a sentir. Crec un ara és el Liceu i l'altre és la família. Si s'animen a fer-ho al llarg del cap de setmana, evidentment micròfons oberts, i si no...
No ens deixaràs res per dilluns, eh?
Bueno, ja ho pactarem. Una abraçada, Garriga, gràcies.
Vinga, una abraçada, que vas molt bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponès.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
De la mà dels que hi treballen.
Soc part d'una cosa immensa.
I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
I acaba la carrera en un temps rècord, en la que estàs sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington,
amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertuli, Antoni Gelong, Olga Ruiz, Eduard Voltes, i hem sumat també el Marc Molins perquè ens il·lustri sobre la setmana que li espera, especialment a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquests dies seran intensos judicialment. Dilluns a la tarda, Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, compareix davant del jutge que li comunicarà que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i tres delictes més pels seus negocis privats, però és que en paral·lel, dimecres i dijous, Zapatero també ha declarat davant del jutge com a investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, una causa que aquestes últimes hores s'ha ampliat. Ara el jutge ha decidit obrir una investigació separada per un presumpte delicte fiscal i de contraband per les joies trobades en el registre de la seva oficina valorades en 1,3 milions d'euros. Avui totes aquestes joies formen part de les portades de la premsa amb la taxació una per una. El jutge diu que a hores d'ara no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Zapatero que n'acrediti la procedència. Fins ara l'entorn de l'expresident ha assegurat que provenen d'herències familiars i hi havien les declaracions que han envellit molt malament d'aquest portaveu de Zapatero dient fa unes setmanes que res, això era bisuteria i que totes juntes, com a molt, 50-70 mil euros. Doncs bé, 1,3 milions d'euros. A veure, Marc Molins, com pot demostrar... A veure, tenir joies donant valor no té per què ser cap delicte. Aquí el que ha de demostrar és si tenen origen lícit o il·lícit, i aquí deu venir el problema, no?
Exacte, és a dir, el tema, el que s'ha plantejat el jutge Calama és, a la vista d'aquesta taxació, d'aquests 1,3 contra els 50.000 euros que a priori es manifestava que podia tenir, el que fa el jutge Calama és aplicar estrictament una conseqüència fiscal tributària. És a dir, la llei de l'IRPF ens diu que quan tu no pots acreditar l'origen d'un actiu, en aquest cas unes joies, aquest actiu passa a considerar-se un guany patrimonial. I els guanys patrimonials han de tributar. És un guany patrimonial injustificat, però s'ha de tributar. I s'ha de tributar un tipus marginal del 46%. Per tant, l'IRPF que grava aquest actiu està netament per sobre, estaria, si hagués sigut públic, netament per sobre dels 120.000 euros que estableixen el topall entre l'il·lícit administratiu i el delicte de tributari. Per tant, el primer retret que li fa és, a la mesura en què vostè va ocultar un actiu patrimonial que jo passo, que jo tributo, que jo suggereixo que tributi, perquè ho diu la llei, el 46%, el primer supòsit és el delicte fiscal. I el segon retret que li fa és, a la mesura en què vostè no em pot acreditar el pagament dels drets arancelaris que es poden imposar al transport de joies a nivell internacional i de més, en tot cas l'entrada en territori nacional, com que en desconec l'origen i per tant desconec si ha complert o no amb aquesta obligació tributària, li aplica també el delicte de contraband. Són dos delictes, entre cometes, menors a la llum de la situació en la que està, però evidentment tenen la seva importància.
Clar, si venen d'una herència familiar, han de constar el testament de l'àvia?
A veure, el testament, és a dir...
De l'àvia o de qui sigui?
Hi ha mecanismes testamentaris que no exigeixen aquest nivell de detall, no? Tu pots fer un testament deixant algú hereu universal sense que hi hagi una relació exhaustiva, en aquest cas, de les joies. Per tant, el que passa és que sí que s'hauria hagut, en el context de l'acceptació, s'ha d'explicar quins són els actius que composen aquella herència i a la llum d'aquella composició s'ha de tributar, en aquest cas per successions. Per tant, si aquestes joies les té de forma legítima, com a mínim li dic legítima, evidentment no en funció de l'origen, sinó a nivell tributari, hi ha d'haver una traçabilitat. Has hagut de pagar un impost de successions, has hagut de pagar un impost de patrimoni. Hi ha 30.000 espanyols aproximadament a Espanya que tributen per tenir joies amb un valor superior als 900.000 euros. Mm. És un actiu comú, no? Comú.
Bueno, o sigui... I a més, l'or, com que s'ha revaloritzat molt els últims anys, també té un altre valor. Vull dir que no sé si és que també pot ser que algunes de les joies hagin guanyat un valor extraordinari aquests últims anys.
En tot cas, s'ha de poder explicar, i casa molt malament amb aquella primera declaració que es va prestar de... Això és poca cosa, són quincalles i que tenen un valor aproximat de 50.000 euros. Casa molt malament, no?, una cosa amb l'altra.
En qualsevol cas, Clar, aquí també hi ha el debat de si això ho va rebre quan era president del govern espanyol, si va ser després, i la llei de transparència vigent des del 2013, això és després del pas de Zapatero per la Moncloa, assenyala que els alts càrrecs no poden acceptar regals que superin els usos habituals socials o de cortesia, però no estableix una valoració econòmica concreta. A les Corts sí que tenen la xifra de 150 euros com a referència orientativa. És a dir, tu no pots acceptar un collaret com a president del govern espanyol, segur?
Rotundament no, rotundament no. La mostra és els regals que hem fet al papa, no? Se li regala un llibre, se li regala una reproducció facsímil de la fundació del monestir. És a dir, són regals que tenen un profund significat simbòlic, perquè si no, si tenen un efectiu valor, valor econòmic em refereixo, és difícil deslindar fins a on hi ha una relació consular, diplomàtica o de representació i on comença la prevaricació, el tràfic d'influències. Per tant, la llei és claríssima, no es poden acceptar regals.
Al cap de quan prescriu aquest delicte, o de no haver declarat, o de quant temps, amb quant de temps... O sigui, si això fa 15 anys que té aquestes joies i no pot demostrar d'on ve
en principi,
l'origen?
No em voldria equivocar, perquè la regulació de la prescripció és molt complexa al Codi Penal i depèn de múltiples factors, però a priori, sense assumir un risc massa gran d'equivocar-me, als 10 anys.
10 anys. A veure, sigui com sigui i expliqui el que expliqui, fa de mal explicar dimecres i almenys la persona que en una primera instància et va fer de tallafoc va fer una declaració que segur que no t'ajuda de cara a la declaració d'aquest dimecres, dijous, crec que és dijous quan Zapatero realment haurà de respondre les preguntes del jutge. Eduard, Olga, Antoni.
Bueno, aquest tema té moltes capes i aquesta és la darrera, diguem-ne, qui va posar el focus sobre la qüestió dels viatges i de la possibilitat que això fossin regals. Va ser la pròpia secretària, que en el moment de és ella la que, quan li pregunten els agents de la UCO, no sé si va ser la UCO o la UDEF que va fer l'escorcoll en el despatx, i li pregunten què són aquestes joies, ella diu herència de les Sonsoles i regals de viatges. És ella que ho diu de forma espontània, diguem-ne, no? Clar, regals de viatges és una mica estrany, això. És una mica estrany també que sent herència de la dona estiguin en el despatx professional de l'home. És a dir, tot plegat, realment jo crec que tindrà dificultats per explicar-ho. Li volia preguntar al Marc si aquest delicte fiscal, si es confirmés, quin tipus de pena significa? Si és simplement és multa o hi ha penes de presó previstes per aquestes qüestions?
No, el delicte fiscal té pena de presó, a banda, evidentment, de la multa i de la responsabilitat civil. És a dir, l'agència tributària et pot arribar a demanar fins a 6 vegades l'import de la defraudació. És a dir, té un tall essencialment econòmic, però també porta una pena de presó que s'hauria de posar en relació amb el conjunt dels fets.
Antoni.
Jo crec que tot això afecta molt a l'esquerra espanyola, en aquest cas, perquè Zapatero era el referent moral de l'esquerra, i era el que es passejava per totes les eleccions per dir aquest sí que és bo. Clar, si et cau el mite major i involucra no només a l'esquerra política, també a l'esquerra cultural. Per exemple, qui feia de representant, diguem, del senyor Zapatero, és el senyor Luis Arroyo, em sembla que es diu, que és el president de l'Ateneu de Madrid, que es llança a la piscina dient això són 50.000 euros, quan jo crec que ni les havia vist. I després, clar, això estava a un despatx com a expresident del govern, amb un edifici que és del PSOE i que no volen obrir la caixa forta. Que s'ha de que la UCO diu o la obren vostès o la obrim nosaltres. I llavors l'obren, i llavors troben aquest pastís. Vull dir que la gent sabia que allí hi havia alguna cosa, perquè si no, tu no t'oposes a que allò s'obri. Per tant, això té moltes dificultats. Evidentment, s'ha d'esperar, perquè, clar, aquí també hi ha un altre problema, que és el mateix problema sempre. Dos problemes. Un són les filtracions. Aquí, abans que ho rebi en aquest cas el senyor Zapatero, tothom ja sap que s'ha obert una nova branca i que se li imputen dos presumptes delictes més, i després la condemna de Telediari està feta. Vull dir, i perquè se'n surti d'aquesta, ho té molt difícil, l'opinió pública la té absolutament en contra, i una altra vegada la presumpció d'innocència en aquest país és, si és dels meus, presumpció d'innocència, si és dels altres, llenya el mono que és de goma, no? Vull dir, clar, és molt desesperant aquest tipus d'actuació.
Olga.
Sí, jo crec que és absolutament important, imprescindible escoltar les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero, entre altres coses perquè haurà d'argumentar-les molt bé, aquestes explicacions, perquè fins ara el que li està dient l'Audiència Nacional és no tenim la traçabilitat d'aquestes joies, però vostè sí que l'ha de tenir. Vostè està obligat a tenir aquesta traçabilitat fiscal, sigui una herència, sigui una adquisició, sigui el que sigui, vostè ha de poder demostrar d'on provenen i de quina forma ha justificat fiscalment la tinença d'aquestes joies, no? I, per tant, aquí no hi ha mitges tintes, ni hi ha interpretacions lliures, ni hi ha posicionaments ideològics. És a dir, hi ha un element que és tangible, que són unes joies, que d'entrada entenc que si són possessió teva has de saber el valor que tenen, ja vinguin d'una herència o vinguin d'un regal o vinguin d'una adquisició pròpia. És a dir, tu quan compres, quan reps d'una forma o una altra unes joies d'aquest valor incalculable, que les primeres tassacions que es van fer extraoficials quan se li preguntaven experts als mitjans de comunicació, només veient-les en fotografies ja deien que eren joies absolutament exclusives de col·leccions, algunes d'elles, de col·leccions difícils d'aconseguir i que ni molt menys tenien la pinta de tenir el valor econòmic que havia dit el portaveu de la família. Però qui és l'interessat en saber des del moment en el que les adquireix o les rep com a regal, quan valen, és la persona que les té en la seva possessió. I entenc que per això les té en una caixa forta i no les té al calaix de la tauleta de nit, com puc tenir jo un anell, que mira, escolta'm, m'és igual si em desapareix o no, perquè com a molt m'haurà costat X. Per tant, ell és coneixedor del valor econòmic d'aquestes joies. I ara, com dic, el que ha de venir és una explicació també tangible de la procedència d'aquestes joies. I aquí sí que, com dic, no entra ni argumentaris, ni ideologia, ni lawfare, ni absolutament res de res. Hi ha un objecte, un valor i una traçabilitat fiscal. I el problema és que, precisament per ser un fet tan absolutament tangible i que requereix una demostració també tangible, fa tremolar i fa trontollar el nerviosisme absolut del Partit Socialista en aquests moments.
Clar, Marc, aquí hi ha dues històries diferents. Una és la investigació pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Aquí comença tot. Aquí hi ha l'entrada al registre, al despatx de Zapatero, i allà és on troben aquesta caixa forta, com pot tenir tothom, però, oh sorpresa, es troben un munt de joies. Bé, com pot tenir tothom, ser ric no és delicte. El que passa és que has de demostrar d'on ve la riquesa, no? Però clar, que ara t'investiguin per contraband, doncs no mola.
En realitat és una conseqüència bastant accessòria del fet principal, eh? O sigui, a mi la troballa d'aquestes joies em fa venir diverses reflexions, probablement conseqüència de la meva deformació, però recordeu que la interlocutòria d'entrada i registre, el jutge Calama considera que no ha d'entrar al domicili personal, és a dir, sap perfectament on estan les joies, no? I això demostra la consistència...
Com vols dir? Les joies se les troben, no?
No, les joies... Aquesta escena que planteja l'Antoni de la UCO, la UDF, entrant al despatx professional i posant-se, obstinant-se en l'obertura, en que s'obri la caixa, que s'obri la caixa, que s'obri la caixa...
I per què les guardava al despatx?
Probablement perquè no les podia guardar enlloc més, perquè si l'hagués guardat en una entitat financera hi hauria hagut una traçabilitat. La titularitat de la caixa és una de les circumstàncies que l'entitat comunica a l'agència tributària. Aquest ciutadà té una caixa d'aquest volum, és a dir, és una circumstància que és transparent. En canvi, una caixa forta que tens en el teu domicili, no. Però el que demostra... O en
la però és que no la té al domicili, la té a l'oficina.
En aquest cas, a l'oficina. No té aquest nivell de transparència que exigeix una entitat financera, no? Amb bona lògica, amb la legislació i amb les normes de tributació nacionals. Per tant, insisteixo, amb la potència de la investigació que havia portat a terme la UCO i que justifica l'entrada i registre amb aquestes singularitats d'excloure el domicili però incloure de forma explícita l'oficina. Però si em permet, Roger, crec que hi ha una reflexió molt interessant al fil del que comentava la Olga, no? Aquestes explicacions que molts esperem. Per mi, jo lamento moltíssim el que li ha passat a Zapatero. Jo sóc un ferm, crec moltíssim en la seva acció de govern, crec que és un polític que va posar al dia la legislació d'aquest país. M'afecta moltíssim a títol personal i, per tant, espero una explicació. El que s'embarreja és aquesta espera, s'embarreja amb el plano de jurista, i tinc els meus dubtes que el dimecres no la vulgui, però la pugui donar, per una raó. Perquè la seva defensa ja ha advertit, és un tecnicisme que em sembla que és interessant, i la seva defensa ja ha advertit per on van els trets. Els primers trets que està plantejant amb bona lògica estratègica processal, els primers trets que pensa disparar són els que tenen per objecte torpedinar la licitud de la prova. És a dir, tota la causa neix d'unes trucades que els serveis d'intel·ligència nord-americans, unes punxades, posen al servei, en aquest cas, del servei de les autoritats nacionals espanyoles. Però, per tant, l'origen de la prova, l'origen primigeni, està en una intervenció telefònica realitzada extramurs de la nostra legislació i de les nostres, regles, en aquest cas, i garanties nacionals. Per tant, el primer que fa la defensa és dir, cuidado, perquè potser això és nul. Hi ha un munt de jurisprudència que estableix quines són les regles d'importació de prova que s'ha fet a còpia en territori no nacional. En principi, tota la jurisprudència la valida, perquè diu que no hem d'importar les garanties alienes, les podem enjuiciar aquí quan la fem nosaltres, quan aquest a còpia el fem nosaltres, però no és imprescindible que ens arruguem la capacitat de jutjar la licitud de la prova que s'ha generat en territori nacional estranger. Però en realitat, i amb això acabo, aquesta impossibilitat o aquesta dificultat de donar explicacions ve donada perquè la jurisprudència del Suprem ens diu que tu no pots estar simultàniament negant la licitud d'una prova i a la vegada manifestant-te sobre aquesta prova. És a dir, si ell es manifestés sobre el contingut d'unes trucades, unes converses, estaria validant la seva licitud, perquè seria prova pròpia, no? Per tant, veurem fins a quin punt aquests dos planos, la necessitat de donar una explicació social o una explicació, inclús diria, política, i la necessitat de defensar-se d'un retret greu com el que li plantegen, són compatibles.
3 minuts per les 10. Allargarem una mica la tertúlia perquè tinc diverses qüestions, paraules demanades, però he de fer una pausa abans. 3 minuts per les 10. Mira, tot. Em vols posar al Barcelona? Va, en fi. Metem mala llet al Macià avui, eh? Ara vols posar al Barcelona, d'acord, va. Poca estona, eh? A veure si el Pasqual encara s'està sentint i... Molt bé, doncs Montserrat Cavaller i Freddie Mercury avui, que també fan una incursió a la tertúlia del suplement. Ara continuem amb l'Eduard Voltes, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong.
El suplement, amb Roger Escapa.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot. La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Carrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada. Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.